Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Pistes. Té un museu a Barcelona, seu, com una mena de projecte familiar. Però gran, important. Va néixer al Raval, va créixer a Sarrià. El pare, republicà. La mare, una dona ferma. Ell, el nostre convidat, emprenedor de ben jove. L'escull l'empresariat perquè els representi encara a hores d'ara. Te'l pots trobar mirant una vitrina en algun hotel seu, també, on hi exposa peces d'art. Art, cultura i luxe, tot en un, regat amb gastronomia i sensibilitat. Mecenes, també molt. Cal retornar a la gent el que la gent et dona. Et mira els ulls directament. Podria fer-ho de perfil i continuaria sent cert. Rius al Nil. És pare, és avi, és savi. Llegeix cada dia un mos i avui és tan amable de ser a Catalunya Ràdio al divan. Senyor Jordi Clos, benvingut, empresari, hoteler i mecenes. Gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
Beu час, que descarp faraon в meu pelu. Kiedy mieliśmy dużo ziemi i ludności.
Yo mando en nuestro pueblo y en el ejército. Bien sabes que leyes y decretos los dicto yo. En este mundo soy la balanza de Osiris.
Només a entrar, doncs, sentim un fragment d'una de les pel·lícules que ens ha triat avui el nostre convidat, el senyor Jordi Clos, Faraón, de Jerzy Kawalerowicz, si ho dic bé. Per què ens l'ha triada?
Bueno, perquè és una pel·lícula antiga, és una pel·lícula dels anys, em sembla, dels anys 60, em sembla.
66, molt bé, sí, perquè sí. Ho he mirat, eh? Vostè s'ho sap de memòria. Per què?
I és una pel·lícula que possiblement és una de les pel·lícules més fidels que s'ha fet sobre la història d'Egipte. No en quant al contingut, però sí en quant a l'entorn, com està expressada, com vesteixen, com parlen el poble en si, la societat civil. És a dir, és un, jo diria, un vol per la història, com si et posessis el túnel del temps i tornessis a estar a l'època dels Ramsès finals, dels Ramsès 12, em sembla que és, o 13.
Egipte, per què l'atrau tant Egipte, el món egipci?
Bueno, perquè possiblement de totes les cultures que tenim, és a dir, és possiblement una de les que ha influït molt més del que nosaltres imaginem en la nostra cultura. És una cultura que té una capacitat brutal d'arribar i d'intimar la gent, perquè és una cultura que ens arriba a nosaltres en una càrrega importantíssima de la vida social, de la vida de les costums, de lo que feia la gent, és a dir, en tots els àmbits, en la medicina, en l'astrologia, en la matemàtica, en l'arquitectura, en la poesia, en les cartes que envien un pare al seu fill quan se'n va al servei militar i li explica el que té que fer. Tot això és molt curiós, però no massa escultures, això és possible, tindreu-ho a les mans.
Respecte a aquesta de pel·lícula de Faraón, que és una pel·lícula polonesa, que és una adaptació de la novel·la de l'escriptor també polonès Bolesław Prus, i que va estar nominada a un premi de l'Acadèmia a la millor pel·lícula en llengua estrangera i també va ser al Festival de Cine de Cannes. Però tornant a Egipte, si no hagués existit aquesta cultura, què hauria canviat en el món? Vist al revés.
Vist al revés, doncs sí. Mira, ho anirem tocant per diferents àmbits. En quant a dret, per exemple, moltes de les coses que avui encara són actives a la nostra cultura en el dret romà, doncs una part important estava basat en tot el dret egipci. En el tema fiscal, és a dir, la fiscalitat que existeix a tot arreu del món, possiblement seria una sort que no existís, però existeix i és real perquè és el que fa que les societats es mantinguin. Això ho van inventar els egipcis. En el món de la medicina, molta gent pensa, bueno, doncs hem inventat la penicilina. Per exemple, sí, la penicilina, sí. ells la van identificar en el penicillium, que és un fong que ells cultivaven a partir d'unes...
Llavors, Fleming, què va fer?
Bueno, Fleming, diguem, la diferència és que Fleming, diguem, troba la definició i l'estructura de la penicilina i ells sabien que hi havia un fong que quan agafaven el pa i el posaven en humit, algunes vegades sortia un fong que si l'aplicaven sobre ferides infectades aconseguien curar-les. El per què, possiblement, en millor
encara,
no ho sabien.
Encara no ho sabien, és a dir, a vegades...
Però sí sabien el motiu.
Clar, però hi ha molts descobriments que es fan d'aquesta manera. Se sap el que fan, el que provoquen, encara que no se sap per què, que es triga de vegades centenars d'anys o milers. Faraón, és una de... la recomanem molt perquè és una de les 21 pel·lícules poloneses clàssiques restaurades digitalment, elegides per Martin Scorsese.
Ah, sí, no
com,
ho sabies.
Mira, com no sabies, les masterpieces, diríem, les genials. Avui Jordi Clos és al divan.
Jo sempre m'envoltava de petites col·lectivitats femenines, de les meves cosines, la meva mare, les meves ties, la iaia, tot això. I, en canvi, amb el meu germà, el meu pare... Doncs,
Terenci Moix.
No sé...
L'hem anat a recuperar en un programa d'identitats.
Pues és un prestigi sentir-lo perquè nosaltres, el museu, en tindrà molta relació amb ell. És a dir, moltes de les seves novel·les estan ideades en la biblioteca del museu. Fins i tot, quan ja el pobre estava malaltó al final, li portàvem els llibres a casa seva perquè pogués seguir escrivint els últims llibres que va publicar.
Aquí el sentíem amb la Carme Alcalde en aquest programa Identitats també de fa molts, molts anys de TV3. I escolti, miri, fem un salt, avui a la història, comencem fent salts i ara ens situem a aquesta casa i perdoni'm, a l'any 1993.
No podria ser que ara que ja estem vivint el 93 haguéssim entrat en una etapa com més monòtona, més avorrida, que no es veiés que ha d'avançar gaire ara a Barcelona?
Que no es veiés, sí que podria ser, o que no ho semblés. Que no hagi d'avançar, no ho crec. Miri, després de l'exposició del 88, del segle passat, em refereixo.
Sí, sí, del 1888, sí.
Doncs no va haver-hi una calma absoluta, va haver-hi un període d'una gran creativitat. Entre altres raons, perquè moltes de les coses del 88, que nosaltres ara diem que són del 88, no s'havien acabat. Cosa que a nosaltres no ens ha passat. Però sí que és cert que, per exemple, el restaurant del Parc de la Ciutadella, del Domènec i Montaner, no estava acabat el 88, va ser després. I entre altres raons perquè també en aquell cas, com ara, es va aprofitar la cita aquesta internacional per fer una gran, un caramull de nous projectes, no? Entre ells el Museu de Belles Arts.
Han passat 30 anys, és una de les primeres converses que vaig tenir l'honor de poder tenir amb Pasqual Maragall. Vostè, jo li he vist que...
I és un gran honor, perquè és el gran alcalde de la ciutat de Barcelona, la persona que va saber transformar Barcelona, la persona que va saber confiar en molta gent, perquè en aquell moment... s'iniciava la carrera, el futur de la ciutat. Una ciutat que abans que ell, quan nosaltres anàvem a vendre-la per Estats Units i anàvem a vendre el sector turístic dels Estats Units, ens preguntaven si estava al sud d'Espanya o al nord d'Àfrica.
Ell sempre explicava aquella anècdota quan havia anat en els Jocs de Los Angeles, que li havien preguntat si havia vingut en cotxe, si havia anat... Exacte, aquesta era la clau. Com havia arribat a Los Angeles des de Barcelona? Si era en cotxe, que vol dir que el que li preguntava...
Sí. No, és que hi havia una desconeixença total. Hi havia una desconeixença total de Barcelona. És a dir, a veure, jo el temps que vaig treballar per ell, vaig ser molt feliç perquè vaig tindre la sort de treballar en una persona molt significativa a la història de la nostra ciutat.
Vostè, que presideix tot el gremi d'hotels, que ha vist com ha anat canviant la ciutat 30 anys després, es mira la ciutat i què pensa de Barcelona ara, senyor Jordi Clos?
Bueno, jo diria que sobre la Barcelona de fa... 4 anys, pues teníem una Barcelona que tenia una trajectòria de futur extraordinària, és a dir, una ciutat que es va convertir en un referent a Europa i al món, una ciutat que era desitjada per visitar com a turista, com a emprenedor, com a empresari i fins i tot com a professional, és a dir, moltes companyies internacionals els hi era més fàcil captar talent intel·lectual, de professional, si els hi deien que l'oficina estava a Barcelona, que si estava doncs, a Edimburgo, no? O a qualsevol altra ciutat d'Europa. Aquesta és la gran ciutat, una ciutat que s'ha transformat, una ciutat que ha sabut estar en una importància cabdal arreu del món, en les seves fires, en els seus congressos. Bueno, meravellosa. Aquest últim temps, possiblement, hem tingut una mica d'inactivitat, és a dir, en situacions una mica complicades, possiblement per motius polítics o motius que no tenen res a veure sobre la
pròpia ciutat. El veig molt políticament correcte, senyor Clos. És com si hagués fent toms, va fent toms,
però...
I no entra, no, no entra, no entra.
I ha entrat molt dient que en els últims, deixant a part els últims 4 anys...
Sí.
Els altres...
Fins fa 4 anys anava bé.
Bueno, anava bé, ara també va bé, però vull dir que no va en la mateixa filosofia o en el mateix ànim o en la mateixa alegria, en la mateixa col·laboració públic-privada que hi havia fa 4 anys enrere.
Clar, però el 2020 hi va haver una pandèmia. S'està referint a la pandèmia? S'està referint
abans de la
pandèmia. A la senyora Ada Colau? A què s'està referint, senyor Clos?
No, em refereixo únicament a la sensació que jo tinc des del sector turístic de la ciutat. És a dir, jo hi presideixo, com sap, el Gremi d'Hotels de Barcelona,
sí,
i l'he presidit durant 20 anys i el segueixo presidint ara, per tant, veig les connexions polítiques, veig com es genera en un moment determinat una situació molt complicada, la turismofòbia, que, bueno, doncs això va ser una mica, no et diria creat, però sí apoyat o ser incentivat per una sèrie de polítics que en aquells moments tenien a l'Ajuntament, entre ells l'alcaldessa Colau. És a dir, en aquell moment, doncs possiblement, es va veure que es creava una tensió entre el ciutadà i el visitant. Aquesta situació, que en aquell moment estava en el número 1 de les inquietuds dels ciutadans, quan ve la pandèmia,
sí.
Estem 2 anys en pandèmia, en els hotels tancats i sense turisme. I llavors resulta que la gent descobreix que qui més qui menys tenia un nebot, un cosí, un germà, un fill, una persona pròxima que estava treballant al turisme i que es va quedar a l'atur. Què va passar? Quan es va tornar a obrir el món del visitant, aquesta inquietud que estava al número 1 ha passat en el número 9. Això en encostes fetes pel propi Ajuntament. Per tant, vol dir...
Que era artificial?
Que era
artificial aquesta mena de fòbia?
No.
Que era forçat?
No. Jo crec que tenia una base certa. És a dir, perquè el problema del turisme no és un problema de que hi hagi més o menys turisme. El problema del turisme és que es té que saber gestionar. I gestionar vol dir saber pues, fer coses com la que s'estan presentant ara, diguem, intentar reduir el número de creuers que arriben aquí i que no pernocten, sinó que venen al dematí i se'n van a la tarda, saber distribuir el turisme arreu de la ciutat, és a dir, que no tots estiguin a les Rambles, que estiguin a diferents activitats. Per fer això, també, evidentment, es tenen que crear punts d'atracció perquè el turisme vagi allí. És a dir, no trobaràs un turista que se'n vagi a un extrem de la ciutat si allí no hi ha res a veure. Jo sempre poso en això un exemple claríssim que l'hem viscut tots a Londres. Londres es va crear la New Tate Gallery, que estava situat en un extrem de Londres, que no hi havia res més que Docklands, era desert, no hi havia res, i ara hi ha 9 milions de persones que la visiten.
Que estan allà a l'altre extrem i que veuen el riu, i diu, però si això és com un edifici industrial, no?
Exacte, hi ha restaurants, ara hi ha restaurants, hotels... Què s'ha fet? Realment s'ha redistribuït el turisme en un lloc que abans no hi anava.
Clar, però això s'ha de pensar d'aquesta manera, és a dir, poso aquell edifici, aquell museu, aquell, diríem, que serà punt d'atracció perquè a l'entorn s'hi creï vida.
Tu ho dius. Et compro totalment el que acabes de dir.
Molt bé, ja ho veuen, Aquí Jordi Clos, empresari, hoteler, mecenes, l'home que sap un munt, jo crec que el que més, d'Egipte.
@eldivancoppolo.
Oh, ja érem a la Gran Bretanya. Beatles, i ens ha triat de Beatles diverses cançons, entre elles aquesta, que quan la vam conèixer en castellà, A Hard Day's Night, que no xile d'aquell dia, que va ser com la vam, en diríem, conèixer. Aquí vostè ens l'ha triada per què, senyor Jordi Clos?
Bueno, perquè aquell moment era el moment, el meu moment, digue-li hippie, o digue-li de...
Ah, vostè va ser hippie?
Sí, jo vaig estar vivint a New York en un loft allí abandonat, vaig estar viatjant per Europa en una camioneta, és a dir, he tingut temps, afortunadament, de fer moltes coses. És a dir, abans d'entrar en les meves aventures de viatges pel món, buscant peces arqueològiques i peces etnogràfiques. Abans d'això vaig conèixer el món en aquelles famoses Volkswagen,
que donaves
voltes pel món i deies quan arribaves...
Em deien un escarbat d'allò, allò era un escarbat?
No, l'escarbat era el Volkswagen normal. Aquesta era de la marca Volkswagen i era aquell moment que viatjaves per Europa i quan arribaves als països deies que eres català, no deies que eres espanyol, deies que eres català. I català d'on és? Sí, està en Espanya.
I ara com explica què és Catalunya pel món al segle XXI i ha passat un quart de segle?
Bueno, a veure, Catalunya és una zona, és un país, o és una comunitat, o digue-li el que vulguis, d'Espanya, que té una personalitat extraordinària, és a dir, a nivell de paisatge, a nivell d'entorn, a nivell d'arquitectura. Vull dir, jo crec que tenim la sort de tindre una regió que ho té tot i que a vegades no l'explotem o no la sabem vendre o no la sabem transportar amb suficient força, a pesar que en aquest moment ho estem fent bé i a nivell de Catalunya doncs és una regió que en aquest moment és molt coneguda arreu del món.
Jordi Clos, avui al divan. Senyor Clos, li veig els ulls mirant cap endarrere i amb records molt vius, molt presents, molt íntims també. Què li fa pensar aquesta cançó, aquesta peça que hem sentit tantes vegades?
Bueno, com tu dius, em fa pensar enrere en un ambient molt íntim i en un record molt important a la nostra vida.
El pare.
Sí, el meu pare, que el vaig, desgraciadament, el vaig conèixer durant 4 anys. Però he tingut més el record d'ell a través de les meves germanes, que eren bastant més grans que jo, en portaven 10 o 12 anys, i a través pues, del seu diari, a través de la documentació que afortunadament m'ha arribat a les mans, no?
Miquel Clos Solans, republicà, el van detenir un cop acabada la guerra. Va fer la guerra, ell, no?
Sí, el van detindre. Ell era cap de policia de Terrassa.
De la Generalitat,
De la Generalitat.
No?
I llavors ell, curiosament, ell era un republicà, però jo crec que un republicà noble i serio. Era tan així que quan els moments dels desmanes, diguem, dels conflictes importants que perseguien els capellans i que perseguien els empresaris sense cap justificació, simplement pel fet de ser capellà o ser empresari, ell els empresonava, com era cap de policia, els empresonava dintre de la comissaria i en això evitaven que els matessin o que els maltractessin. Aquests van ser els que, no tots, però alguns, el que molts anys després van aconseguir que se li commutés la pena de mort i sortís de Montjuïc, de la presó.
I per què, diu, era un republicà noble, seriós, diríem, com assenyat, no? Diríem.
Molt assenyat.
Per què ho ha de posar al costat de la paraula republicà?
Bueno, perquè de republicans, com a tots, n'hi havia de tot tipus. És a dir, no tots els republicans policies van fer el que va fer ell. Per tant, vol dir que era assenyat i que ell era, jo diria, tenia una visió clara de la justícia i que preferia protegir a un capellà o una monja abans de que aquestes persones fossin
executades,
assassinades...
Per fet motiu,
perquè jo no dubto que, com tota la vida, com ara, és a dir, de capellans n'hi havien de bons i n'hi havien de dolents, d'empresaris n'hi havien d'explotadors i n'hi havien de bons. És a dir, però això ha sigut el seny de la nostra cultura. Però ell es preocupava perquè això arribés en allò que tenia que arribar, que era pues, a la justícia.
La mare, no sé si li deien Francisca, li deien Paquita, com li deien?
Paquita.
Com era la mare?
La meva mare era una persona baixeta, molt inactiva, molt activa, molt echada pelante, però pensa que, esclar, en aquell moment, imagina't el que és la postguerra en una senyora casada en un republicà a la presó, amb dues filles de 12 o 13 o 14 anys, jo encara no havia nascut, en unes dificultats econòmiques, i ella va tirar endavant la família fent de tot, és a dir, venent menjar d'estraperlo, fent, no sé, coses que m'han explicat la meva germana, que bueno, va ser realment un esforç. I després, el que és important és que quan tot això es va més o menys calmar i va entrar en una situació, es va dedicar a buscar tota aquella gent que el meu pare havia salvat i per demanar el seu testimoni per intentar commutar la pena de mort que tenia.
Caram, I llavors ho va aconseguir.
Ho va aconseguir, però curiosament no tots van estar al seu costat. Hi havia alguns que deien, no, és que en aquest moment posar-me jo en una situació de dir que d'apoyar una persona republicana condemnada i tal em pot crear problemes. És a dir, bueno, però si eren 20, potser van fer-ho, no sé, 14, tampoc ho sé, però sé que alguns es van mantenir al marge.
I vostè se sent republicà?
No. No especialment.
Potser perquè després, com diu vostè, el va adoptar algú de la noblesa.
No. A veure, jo vaig ser comunista en un moment determinat, quan era jove, perquè evidentment estava en contra de la dictadura franquista, i llavors en aquell moment o eres comunista o estaves a favor
del règim franquista.
Llavors, per tant, després vaig passar en el que he seguit durant molt temps, el socialisme, és a dir, i llavors era el que jo identificava com el futur democràtic i possiblement adquirible per la ciutat, pel país d'Espanya, no? És a dir, i m'he mantingut en aquesta postura tota la vida.
Ramon de Dalmases.
Marquès de Mura.
És una persona capdal en la seva vida.
Molt. La meva germana es va convertir en la marquesa de Mura perquè es va casar en el marquès. Llavors, jo era un nano que tenia, devia tindre entre 9 o 10 anys, i esclar, la meva mare em tenia una mica, no et diré abandonat, però sí una mica deixat, perquè ella es dedicava molt a l'altra germana, que era ballarina del Liceu, i esclar, estaven, quan no estaven a Moscou, estaven a Viena, estaven... I jo llavors, la meva germana, la marquesa, la Olga, em va agafar en el seu cuidado. Llavors, el meu cunyat, el primer que va fer va ser voler-me donar una educació...
Com cal. Perquè el pare havia mort, no?
Sí, el pare havia mort quan jo tenia 4 anys.
El pare havia mort quan tenia... O sigui, que l'ha conegut molt poquet.
Però tinc algunes visions fotogràfiques, diguem, de quan jo el veia, i després fotografies, documentació fotogràfica, però el record, tinc molt poc record d'ell.
Total, que vostè va passar de viure al Raval a viure a Sarrià, que no és ben bé la mateixa cosa.
No.
Llavors, això què li va comportar a vostè?
El primer va provocar una certa adaptació complicada, perquè no és el mateix viure al Raval que passar a viure a Sarrià, a Sant Gervasi, però a la vegada viure en un castell de Sant Hilari o viure una mansió a Sitges. En un...
propietats que també tenia,
Sí. I evidentment, el tracte i la forma, les formes, sobretot, les formes de viure, de comportar-te, de menjar, de vestir, per mi eren unes altres. I això és el que em va donar, possiblement, això és el que em va preparar per agafar a la mort, a la cultura i a l'art.
Ho diu des del cor, això de l'amor a la cultura i a l'art. És com si veiés gairebé un moment de canvi, no? Clau, no?
Sí. Importantíssim. Sí, perquè la sofisticació de les coses s'expressen molt en la cultura i en l'art. És a dir, l'art jo crec que és la transformació del ser humà que et porta a la perfecció, et porta a la inquietud de fer les coses bé, d'analitzar-les bé, de viure-les bé, d'acariciar-les, de buscar-les.
Pensava que bonica aquesta frase, ja veu que l'apunto, l'art és la transformació del ser humà que et porta cap a la perfecció. Avui parlem amb l'empresari que representa empresaris hotelers, amb el mecenes, amb l'egiptòleg més important que coneixem, Jordi Clos.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
let it be, let it be.
I aquesta mentalitat de deixar fer, de ser, Beatles, let it be... On és ara vostè amb aquesta cançó? A veure.
Bueno, doncs mira, en aquest moment...
Què?
Estava en els ulls tancats recortant un viatge a Londres, en la nostra camioneta, on anàvem 8 o 10. 8, érem un grup d'entusiastes del viatge i tal. I aquesta cançó la vam portar en el que era abans el casset.
El casset.
A dintre de la camioneta i la vam estar escoltant...
Sí, amb loop, no? Com si diguéssim, amb bucle, eh?
Sí, tot... amb bucle. Sí. I vinga, i una vegada vinga. I una altra i tal... i vam arribar pues, en aquell Londres del Bed & Breakfast que agafàvem una habitació i era una habitació on dormíem pues, 4, 6, 7 persones perquè era la més barata.
Oh, clar. I tenies... Però ja els hi anava bé,
I feies aquell esmorzar suculent que servia per estalviar-te el dinar. Pues, en aquest moment aquesta cançó em transporta.
Sí, perquè de diners, molt viure aquí amb el Marquès, però no en tenia gaires a la butxaca,
no.
Senyor Clos.
No, tinguem en compte que jo me'n vaig emancipar. Exactament.
És un verb que costa tant de dir ara.
Sí, emancipar. És que ara això... Clar, estic segur que els joves que ens escoltin diran aquests dius als 16 anys, on anaven els 16 anys? Doncs als 16 anys jo vaig demanar a la meva mare que m'emancipés perquè llavors per firmar,
necessitava
per firmar qualsevol document i tal, estaves la tindre
perquè era menor d'edat. Llavors, com que era menor d'edat, als 16 anys necessitava que el pare o la mare o el tutor li firmés el document per a l'emancipació legal.
Exacte. I llavors això va ser com vaig començar als 17 anys, vaig començar a muntar la meva primera empresa. I, és clar, llavors em vaig convertir en empresari en 17 anys.
Però, a veure, vostè va als Escolapis, eh? Sí, sí. Quan acaben d'anar als Escolapis, què fa? A Balmes, al carrer Balmes.
A Balmes, quan acabo els Escolapis, no acabo, sinó que deixo d'estudiar i entro de botones en una empresa immobiliària que es deia Bossen. Jo allí era el que anava a buscar el bocadillo pel jefe i feliç, perquè va ser el meu principi laboral.
Però ja ho veu, que ha d'estudiar més, que no pot ser que ho hagi... A cinquè, em sembla que ho va deixar.
Sí, exacte. Però això va ser una decisió perquè vaig entendre que jo volia independitzar-me i volia viure...
Per tant, havia de guanyar diners.
I tenia que guanyar diners i, per tant, la primera solució va començar a treballar en un puesto que cobrava algo que em servia per estar 15 dies i el dia 15-20
ja no hi havia diners. Llavors qui l'ajudava?
Bueno, llavors la meva germana m'ajudava, la meva germana feia feines perquè avui això no es coneix, però abans hi havia una cosa que era el pro-empleo. Llavors jo, a part de treballar pues, a Bossen i tal, després feia de comptable en un club de brits que estava a General Mitre. Llavors allí en treia no sé què que servia per acabar.
Jo veig que ja va fer de comptable en un club de brits, té una aurea, diríem, no?
No, estava sota una escala fent de comptable veient
com jugaven.
No, jo portava la part comptable. És a dir, veia la gent que no pagava el rebut del club i el tenia que reclamar i tenia que pagar el personal, en fi...
No era fàcil, doncs, eh?
No.
I quan va ser que va tornar a estudiar? Perquè s'ho va plantejar.
Sí, però va ser molt després, és a dir, va ser molt després, perquè immediatament als 18-19 anys ja vaig muntar la primera fàbrica que es deia... Després vaig treballar a Mobles Maldà en una altra insigne persona, que era el senyor Passola, que es coneixereu tots perquè era un gran personatge de la ciutat, que va començar a moure doncs, el Tossa Testí, la Cova del Drac, va crear Mobles Maldà, i llavors vaig treballar allí molt poc, 6 o 7 mesos, i llavors ja vaig muntar la primera empresa, que era una fàbrica de mobles i de disseny, que aquí ve tota la part meva artística de disseny, de construcció i tota la història.
Però d'on va treure els diners per muntar una fàbrica? A veure, és que jo l'he vist a sota l'escala fent els números, bueno, allà amb els llibres aquells de contes...
És voluntat de fer. És dir, recordo que, per exemple, hi havia en aquesta fàbrica, jo era evidentment el més jove de tots els treballadors que hi havia allí, hi havia moltes setmanes tenia que anar a vendre a uns magatzems que es deien Sears, no sé si us en recordeu, Sears, on després hi va arribar a anar-hi el Corte Inglés, de Diagonal, i llavors anava allí a vendre
Sears.
Roba que em portaven de Venezuela. I llavors jo venia la roba i en els diners que guanyaven la roba servia per pagar el personal que encara no havíem arribat al break-even de l'empresa de mobles. És a dir, tot això és una època molt apassionant perquè, això sí, treballava...
Totes les hores
totes
del món, no?
Totes les hores del món i tots els dies del món. Però, bueno, al final vaig arribar on te volia arribar.
I on volia arribar? Quin era el seu somni, senyor Clos?
El meu somni era... potser sonava una mica malament, no?
No digui, digui.
El meu somni era ser ric, és a dir, volia ser independent econòmic. És a dir, volia tindre la meva independència econòmica i volia pues, poder tindre un cotxe i volia poder viatjar i això sabia i tenia molt clar que s'obtenia únic i exclusivament treballant. I per tant, aquest va ser el meu esforç personal de treballar i, bueno, i al final, pues, la història és la història.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Jordi Clos.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
No sé com va tenir temps de trobar la Montse.
Bueno, acabes de posar la música d'un altre, personatge,
sí,
importantíssim de la història de la història de Catalunya, eh? I de la història d'Espanya. És un Manel, a més tinc la sort de ser veí seu a Menorca, tenim les dues i hem navegat junts i és una persona extraordinària, no? És a dir, que no solament és un gran cantant, sinó és una gran persona, que això és molt important. Em preguntaves sobre la Montse.
Mira, espera, ara arribi al terme de cuir. Oh, que bonic. A veure com la canta.
No en sabíem més de que dins anys no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels...
El veig molt tímid. No sé com s'ho va fer per declarar-se a la Montse Casellas. No ho entenc, no ho entenc. Hauria de ser ella que va dir calla, Jordi, mira, què, com que no? A veure, com va anar això?
Era una cosa que avui, si ho fes avui, bueno, m'acusarien, em farien...
A veure. Sí,
en un dels viatges a Egipte, ell anava en un grup d'amics del seu pare i un grup de la seva pare, la seva mare i un grup d'amics dels pares, i viatjaven a Egipte, això et parlo de fa molts anys, quan llavors encara hi havia els trens aquells dels inglesos de fusta, aquells trens meravellosos, destartalats i desfets, però bon, hi tenien la seva... I llavors vam tindre una sèrie de avaries en el tren i vam parar. I llavors, clar, jo en aquest grup érem tres joves, tres amics meus, i quan van haver-hi... I ells eren senyors més grans i d'alta societat, és a dir que... I per tant, vull dir, es van quedar molt assustats quan es van quedar en els trens parats al mig del desert i tal. I nosaltres vam fer una mica del grup dels salvadors, no? És a dir, els vam organitzar i els
ajudant,
vam tal...
Sí, sí.
Els vam posar en un puesto, en fi, va anar bé. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vam tindre una certa relació amb la Montse i les filles dels altres que venien al viatge.
Sí.
Fins que vam arribar al Caire i vam entrar dintre de la piràmide de Keops. En aquell moment hi havia una pujada pel passadís central on estàvem agobiats de gent i tal, i la pobra Montse va entrar i li va agafar un atac de claustrofòbia i es va posar...
Nerviosa.
Molt nerviosa i llavors jo vaig fer doncs, de Capitán Trueno, és a dir, la vaig agafar, la vaig treure com vaig poder i perquè reaccionés li vaig donar dos catxetes.
No res, li va fer uns toquets a la galta.
Dos
toquets a la galta. Sanitaris.
Exacte. Ho tindríem que dir-ho així.
Sí.
I ara doncs, bueno, i després a partir d'aquí ens vam fer amics i tal, i bueno, puc dir que ara ella participa igualment de tota la passió per la cultura d'Egipte i ens vam conèixer a Egipte, cosa doncs, que ja acaba de fer rodona la situació. No?
Opa, que bé, eh? Quants anys fa de tot això?
Doncs mira, farà 40... Els meus fills tenen 41, 45 o 46 anys.
Bravo. Jordi Clos, al divan. Serrat, agaent.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Ens l'ha triada aquesta, Hoy puede ser un gran día, d'una etapa diferent de la de paraules d'amor que sentíem abans. Per què, senyor Clos?
Bueno, perquè possiblement jo tinc que reconèixer que no sóc un gran coneixedor de la música i, per tant, segueixo escoltant un tipus de música que és la que m'agradava, em segueix agradant i la segueixo escoltant. I aquí, entre elles, el Serrat, pues, en tot el seu repertori, aquesta és una d'elles.
Aquesta cançó et col·loca davant de la vida mirant la part positiva de la vida. Això ha estat important per a vostè? Perquè vostè ha passat moments difícils, va tenir fins i tot polio, que mira, que amb les vacunes ha desaparegut, se li va morir el pare de molt menut, va deixar els estudis en allò que en dèiem el batxillerat superior perquè volia poder-se independitzar, per tant, havia de lluitar. Com ho ha fet? Això ha estat una màxima de dir, enfoco la part positiva de la vida?
Sí, jo he sigut sempre... Sempre he sigut molt positiu en la vida i he tingut sempre, jo diria, he sigut molt optimista i he tingut molta seguretat en mi mateix. Això també és important. És a dir, quan he pensat en un projecte o he pensat en un projecte de futur, petit o gran, sempre tinc que dir que en el 99% de les vegades m'ha anat bé. En un esforç, en una dedicació, en una seguretat i, sobretot, en tenacitat i en constància. És a dir, les coses no sempre surten bé al primer moment. No sempre... les dissenyes, però, ostres, després les tens que rectificar, les tens que adaptar, però el que és important és ser constant i no donar-te per perdut, és dir, seguir treballant en aquella part de projecte que possiblement té les seves dificultats, però així normalment es aconsegueix. El que no es pot fer és, en el primer fracàs, abandonar-ho o no posar-hi tot l'esforç que tens que posar i aquesta és possiblement jo diria la seguretat que m'ha donat en el món i en la vida com estic.
Que vostè a dalt, mira a dalt i resa, o que va mirar a dalt i algú, com va això?
Bueno, tenint en compte que fins als 14-15 anys anava a missa cada dia. Cada dia. Fèiem el mes de Maria, el Via Crucis, el dimecres de cendra, jo crec que ho fèiem tot. I a sobre anàvem encara, sortíem de Can Colapi i anàvem al col·legi del costat, que eren les Dames Negres, i llavors anàvem allí a ajudar a missa al col·legi de les Dames Negres, que evidentment, com pots suposar-te, no era per un interès especial.
No crec que fos gaire per ajudar a missa,
no,
Era per veure les mosses,
Exacte. I així era. I això pues, servia per, en aquell moment, lligar i després quedar un dia des de la sortida de Can Colapi a la sortida de les Dames Negres. És a dir, que, per tant, he invertit molt temps, molt temps a dalt, no?
A dalt. O sigui, m'agrada molt això de resar tant de temps com una inversió. Que quan passin comptes...
La tinc feta i guanyada.
I encara ara? Ara ja no?
Ara no.
Digui'm què és important a la vida, senyor Jordi Clos.
Bueno, a veure, en cada moment de la vida, en cada edat de la vida, les importàncies canvien, És a dir, quan tens una certa edat, doncs, possiblement el que és molt important és la salut, després el que és molt important a la seva edat és la família. Quan ets jove, la família no és tant un element primordial, és a dir, participes i la tens, però quan ja tens una certa edat, doncs, la família... És a dir, per exemple, una de les coses clares que tinc és que en els meus fills, que són dos bessons, jo no els hi vaig dedicar el temps que els hi hagués tingut que dedicar. No li vaig dedicar perquè arribava a casa a les 10 de treballar i treballava el dissabte i el diumenge. És a dir, que, per tant, la dedicació que jo els hi podia donar no era suficient. He tingut sort que després m'han sortit uns fills estupendos, però, en canvi, ara que tinc nets, reconec que el valor familiar de la família és extraordinari.
És més bon avi o vostè se sent que fa
indiscutiblement,
més...
Indiscutiblement. És a dir, el que faig i el que sento pels meus nets, reconec que no ho vaig fer-ho igual de bé pels meus fills. I això és el que a vegades l'inculco en el meu fill. Dic, escolta, disfruta d'aquests fills perquè... passa molt ràpid.
Creixen molt de pressa.
Creixen molt de pressa. És dir, que no te'n dones compte i ja tenen 13, 14 anys i ja comencen en la seva l'edat de, diguem, del pavo, l'edat aquella en la qual pues, prescindeixen bastant dels pares i ja no... I, per tant, et perds aquell període que seria molt important tindre'l, no? Per això que dic, quan dius les coses importants, una d'elles, evidentment, és la família.
Jordi Clos, avui al divan... Hey! És divertida, aquesta, eh? O sigui, ben bé que és optimista. Amb la seva dona fan viatges a Àfrica. O sigui, digui'm com va això de la complicitat al cap de tants anys.
Bueno, a veure, esclar... És dir, tot això va lligat una mica en l'altre.
Sí.
És dir, que la meva passió per la cultura s'extén no solament a Egipte, sinó que comença, evidentment, en Egipte, però després, a través de les subhastes internacionals i a través de la búsqueda dels objectes per Àfrica, per Sud-amèrica, per Àsia, vull dir, això es crea una complicitat de gestió. Llavors, això a sobre, li sumo que quan començo a dissenyar la companyia hotelera, d'aquests 23 hotels que tinc, començo a pensar que m'agradaria que cada un dels hotels tingués un museu determinat d'una cultura determinada.
Uh-huh.
I que per això, en total, la companyia tenim 5.000 peces d'art que estan disseminades, un en art egipci, en art romà, en art grec, en grec, en precolombí, en Nova Guinea, Papua i tal. I però això s'entronca en que tens que viatjar-ho, tens que conèixer-ho.
Sí.
I llavors arribes a puestos com a Nova Guinea, Papua, que a través del CEPI que arribem a un poblat al mig de la selva on jo m'empenyo que vull comprar un tòtem que pesava una tonelada i en tinc que estar allí 4 dies en la tribu i el jefe de la tribu m'ensenyava les calaveres de la gent que es havia menjat. Feia 25 anys, no? És dir, que no feia tant. I esclar, tot això porta en si una aventura i una, jo diria, una experiència i una forma diferent de viure i d'apreciar la vida que tens aquí, perquè quan estàs allà et pots suposar que vius de la forma més precària, no? I per tant aprecies el que tens. No?
Clar, però vostè, que penso que ha estat fins i tot com un element que li va a favor, perquè ha viscut sense ni un diner a la butxaca i ara m'acaba de dir els 25 hotels que tinc, no? De la cadena Derby Hotels Collection, no? Que tenen tots aquesta barreja d'art, cultura i luxe, també, alhora,
i luxe,
no?
Sí,
o sigui, perquè... i d'entrada dius, art i luxe poden anar junts i cultura, sí, però s'ha de tenir com una mentalitat molt, molt especial per fer-ho anar, no?
Exacte, és que jo he cregut sempre que el luxe i la cultura i l'art són unes coses que estan absolutament en una simbiosi absoluta, no? És dir, que quan tu vols arribar a un extrem de luxe i un extrem important, l'única cosa que diferència del luxe estàndard i del luxe americanitzat és precisament la cultura. És a dir, el fet de que tu a dintre de l'habitació teva de l'hotel tinguis una escultura romana, un mosaic romà, o tinguis una col·lecció de peces budistes, és a dir, i ho tinguis a dintre de la teva habitació i formi part del teu entorn, això és el que et diferencia possiblement de qualsevol altre que pugui tindre, doncs, no sé, un cartell imprès d'una litografia impresa d'un autor desconegut.
I ara què li agradaria tenir? Ara quins somni té, ara on és, senyor Clos?
Bueno, ara estic excavant, segueixo, porto 20 anys excavant a Egipte, hem fet grans descobriments, possiblement jo tinc la meva tomba, que fa 4 anys que l'excavo, jo excavo 20 dies i s'acaba, llavors al cap de 20 dies...
Li durarà molts anys,
durarà
i
molts va, anys,
està molt ben calculat.
Sí, però, i la il·lusió quina és? Pues, bueno, la campanya, aquesta anterior, no l'altra, havia trobat una part de l'ajuar del difunt que ja hi havia, una espècie peces meravelloses, són unes peces que són unes peces d'ofrenda, que són uns bajos relieves d'uns ocells sagrats, i sé que en portaven 4, em vaig trobar 2, em vaig anar, vaig tornar a l'any següent, aquest any, i vaig trobar els altres dos. Bueno, el salt que vaig
fer,
tothom va vindre corrents a dintre la tomba pensant que m'havia picat un escorpí o alguna cosa, perquè, i era perquè havia trobat l'Itales. Per tant, ara, el pròxim any, que serà el mes de febrer, tornarem i tinc pues, la continuació d'aquesta meravellosa aventura que afortunadament no s'acaba. Mentre el resto d'equip, perquè ja són molts, molts de l'equip del museu i de la Universitat de Tübingen, segueixen treballant en el descobriment del famós temple de Ptolomeu I. I hem trobat pues, un 70 blocs enormes del temple que els hem reproduït, perquè evidentment no els ens podem emportar, els hem reproduït en 3D aquí en el Museu Egipci i els tenim allí uns quants representats perquè la gent vegi la importància del descobriment que hem fet.
Al carrer València, a Barcelona. I quan diu això de la meva tomba, què vol dir que està excavant la seva tomba?
La meva, perquè és la que m'han assignat i és la que fa 4 anys em va dir, bueno, Jordi, aquesta és la teva. I llavors allí pues, hi excavo jo i no hi excavo més. És a dir, per allà el dia que som tenim uns 80 treballadors, després hi ha el director del museu, la directora del museu, l'equip de diferents arqueòlegs i restauradors i tal, però aquella me la tenen assignada a mi i aquella l'escavo jo i, evidentment, no deixo que l'escavi ningú. Aquest és un privilegi que sí que puc tindre com a president de la Fundació.
Mira-te'l, i com excava? Amb quines eines? N'ha pres?
Pues, tirat a terra. En una... Sí, bueno, jo he treballat i he estudiat l'egiptologia, diguem, la meva formació professional pues, és ESADE i és ADA i és formació acadèmica, però, en canvi, hi ha estat molta formació d'egiptologia. I llavors, pues, en el pinzellet, en la paleta, així, del tic-tic-tic, perquè, clar, és dir, estàs a dintre d'un gran... habitacle, tot cobert de sorra i no saps el que et trobaràs. És a dir, en el moment que fas així i queda qualsevol fragment, el perds.
Per tant, tens que molt en compte.
Molt en compte. Tens que fer-ho i estic allí. Doncs, el que és veritat és que quan arribo allí deixo el telèfon, no estic connectat amb ningú i estic 8 hores posat a dintre el forat. Després surto...
9.
Bueno, de la base d'antiinflamatoris perquè estàs fet caldo, però bueno, és la realitat.
Ja ho veuen, que és l'impulsor que ho he dit diverses vegades, s'ha referit a la Fundació Arqueològica Clos del Museu Egipci de Barcelona i ens ha triat també diversos llibres.
El divan amb Sílvia Coppolo, exclusivament en podcast.
En el año 1738, María Amalia Cristina, la hija de Augusto III de Sajonia, abandonando la corte desde Dresde, se desposó con Carlos de Borbón, rey de las dos Sicilias. Esta reina vivaracha, aficionada al arte, fisgoneaba por los jardines y las amplias estancias de los palacios napolitanos, descubriendo estatuas y esculturas que en parte se habían hallado por casualidad antes de la última erupción del Vesubio y en parte también desenterradas en excavaciones debidas a la iniciativa del general Delbeuf. Fascinada por la belleza de estos tesoros, María Cristina suplicó con insistencia a su egregio esposo que mandara a buscar nuevas figuras. El Vesubio, después de la gran erupción de mayo de 1737... Quin llibre és? Li agrada molt, em consta, no? Uh-huh. Aquest del Ceram, no? Com ho he de pronunciar? C.W. Ceram, pseudònim de Kurt Wilhelm Marek.
Complicat.
Sí? Sí. Efectivament.
Però és molt apassionant, aquest llibre.
Sí? Dioses, tumbes i sàvios.
I a més, no solament és que sigui apassionant i realment molt atractiu, sinó que és de les poques coses que en aquella època hi havia a la ciutat de Barcelona, o que tu podies arribar a estudiar. Pensa que en aquell moment la Universitat de Barcelona no tenia ni tan sols la càtedra d'Egiptologia. És a dir, l'Egiptologia no s'esveia, no s'estudiava com a Egiptologia. Estava dintre d'Història de l'Art com una cultura més. Llavors, de les poques coses que en aquell moment podies llegir eren aquestes.
I encara ens ha triat també el llibre que després vam veure com passava de la novel·la històrica a la pantalla, Sinué el Egipcio, i que va marcar una generació arran d'una novel·la de Mika Waltari, que va inspirar la pel·lícula de Michael Curtis, de fa 4 dies, 1954, que barreja amb gran mestratge realitat i ficció. Per cert, que abans sentíem a Terenci Moix, si Noé va ser com a la mesta mena de crash de Terenci Moix, no? Per què ens ha triat també aquest llibre?
Bueno, perquè jo diria, té una part molt important del... és molt costumbrista, és a dir, té una part molt important de la vida quotidiana, és el que feia la gent, la gent normal, i per tant arribes a imaginar-te el que és una societat civil, no solament dels faraons i de les cleopatres i de les personatges importants, sinó que arribes a veure la gent del poble, la gent normal, i les costums i els hàbits que tenien.
Avui estem parlant amb Jordi Clos, amb mecenes, i el veuen un home apassionat que hi posa les mans i el cor, a tirar, i el cap, a tirar endavant un projecte quan realment hi creu. Se'n recorda del Uixetbi?
De l'Uixetbi número 1.
Sí.
Sí.
Què va ser?
Sí, això va ser el primer viatge que vaig fer a Egipte. Llavors encara podies trobar antiquaris que tenien una llicència especial per vendre peces que les havien excavat i que les podies comprar i emportar-te-les. I, bueno, en aquell moment jo tenia coneixement, però no tenia cap peça que representés la cultura d'Egipte, ni que fos un... I llavors, en l'hotel Winter Palace de Luxor, hi havia a sota l'escala un antiquari, i jo vaig arribar allí i vaig entrar allí dintre i, bueno, em vaig tornar boig, perquè un gran museu d'estanteries amb totes les peces posades una sobre l'altra i tal, i jo deia, tot això ho pots comprar, ho vas tindre. Llavors, clar, però jo no tenia un duro, és a dir, que llavors encara tenia les meves limitacions econòmiques. I vaig entrar i vaig trobar l'Uixetbi, que té el número d'inventari número, que és un Uixetbi de terracota, en uns textos escrits, llavors encara no sabia llegir, i, bueno, possiblement era la peça, no la més barata, però de les més barates.
Però li brillen els ulls, quan ho recorda, senyor Clos.
Vaig estar durant 4 dies, cada vegada que sortíem, acabàvem les excursions, entrant al pobre antiquari a donar-li la llauna, intentant regatejar la peça. Hasta que al final, al quart dia, em va dir, llévatela y no vuelves más, vete ya. I li vaig pagar el que realment podia pagar. I llavors, recordo aquella nit, vaig dormir en l'objectiu dintre el llit. És a dir, vaig dormir. I em semblava impossible, en aquell moment em semblava impossible que jo tingués, que fos propietari d'aquella peça i que me la pogués emportar i que la tingués aquí. I aquesta és la que té l'inventari número 1. De les
1.300 o quantes en té?
Ara 1.500, 1.400 i pico. Doncs aquesta és la que té l'inventari. Possiblement no és la més maca, però per mi té un sentit simbòlic molt especial.
Què li agradaria que fos al museu?
Bueno, jo diria...
Encara més,
jo diria que en aquest moment estic arribant al tope. Estic arribant al tope de felicitat que em podia donar. I saps quina és?
Quina és?
35.000 nens, 35.000, que venen cada any al museu, a fer tallers, a fer escritura, a excavar a Palau de Plegamans, que tenim allí un campus, i excaven, i els pobres belluguen 2 tonelades de sorra. 35.000. I nens petits que tenen 4 anys, que els veus en un xaleco groc, que venen amb les professores, i des del meu despatx, perquè tinc el despatx al costat del museu, el despatx de la companyia hotelera, i els sents murmull que criden i es desesperen i tal, i bueno, ja estan a dintre. Clar, a mi això és el que em produeix. A veure, evidentment em sento molt feliç del museu, però el que tingui pues, 200.000 visitants, però el que més m'agrada són aquests 35.000 nens que els veus. I després, per exemple, fixa't, diguem, quina sofisticació té això. És dir, que aconseguim que aquests nens facin els seus cursos, els seus tallers i tal, i després de fer tota una sèrie de coses, els hi donem el passaport, un passaport que els fa guies infantils del museu. Llavors, en aquest passaport poden entrar i sortir quan veus. Després els veus, que han vingut a l'alcohol i han vingut... Després els veus anant al pare, anant a l'avi, agafats a la mà, anant al germà...
Ells fan de guia els grans.
Ells explicant, aquest és el dios Osiris i tal. A mi em fa una il·lusió bàrbara, això. És a dir, aquestes són coses que realment emocionen.
Ara mateix és la col·lecció privada oberta al públic més important d'Europa, eh? I va començar amb aquesta figureta funerària de terracota. que dormien junts, eh?
Es té que reconèixer que això és la sort d'haver començat aquesta història a l'any 60 i pico, a finals dels 60. Ara seria impossible. És a dir, ara vull dir, van aparèixer els museus d'Aràbia Saudí, de Qatar, que són aquests grans museus que ho compren tot, i que les subhastes internacionals, perquè tot això, evidentment, tota aquesta gran col·lecció prové de les subhastes internacionals, perquè d'Egipte només hi ha aquesta peça, és a dir, el resto no, tots són de subhastes internacionals, de col·leccions privades, també, de gent, inclús d'alguna de Barcelona, de que una vegada s'ha mort el que va fer la col·lecció, doncs ha vingut i l'ha vengut al museu. Ara seria impossible, perquè té un valor que és inassumible.
Jordi Clos és Premi Juan Lladó 2002, que és el guardó més prestigiós que es concedeix a tot l'Estat en el camp del mecenatge cultural i la recerca, i que el va instituir la Fundació José Ortega y Gasset i l'Institut d'Empresa l'octubre del 85 per premiar la tasca dels empresaris en els camps esmentats. Ha pujat ràpidament les escales de Catalunya Ràdio, tot i dues sobre la Creu de Sant Jordi.
Sí, sí.
Del 2003, és una mica de broma. Diríem que també vol reconèixer el que ha fet pel país Medalla d'Or al Mèrit Cultural en 2014. Però aquesta íntimament...
Aquesta Creu de Sant Jordi, deixa'm sí. Dir aquí, ha sigut la Creu de Sant Jordi que el meu president Pujol va donar a la persona més jove a la història de les Creus de Sant Jordi. Jo tinc la Creu de Sant Jordi com a persona més jove a la que li va ser dignada. I me l'ha de donar el president Pujol. Que després, el temps, ha passat el que ha passat, però jo tinc un record extraordinari d'ell.
I però, més enllà d'aquests reconeixements oficials i públics, quan vostè pensa en vostè, diu, què és el més important que he fet, o el millor que he fet a la vida, Jordi? Què es diu?
Bueno, jo crec que la meva vida ha sigut una vida...
Fa gestos d'anar endavant amb les mans.
Sí, amb les mans, sí, ha sigut una vida i tal. Bueno, puc estar molt orgullós pues, de la família que parlàvem abans, puc estar molt orgullós de la meva companyia. Clar, la companyia Derby Hotels pues, és una companyia extraordinària, no solament per l'hotel, sinó que tots els hotels tenen els seus museus i tots són palaus, cases senyorials, tots són edificis singulars. És a dir, ho he aconseguit. Després, el museu, pues, quan el museu va néixer en un moment determinat quan vam inaugurar el Claris, que va ser el primer museu que es va posar dintre d'un hotel, es van crear unes cues que arribaven a dos mansanes de l'Eixample per veure el museu a dintre de l'hotel. I, esclar, de l'Ajuntament, del 010, on trucaven, diuen, algú tenim que organitzar. Llavors vam organitzar pues, l'obrir la sala museu de l'hotel Claris. No podia ser cada dia perquè és un hotel, el vam obrir dissabte i diumenge. Hi havia milers de persones que van tindre. Llavors em sento orgullós d'haver dit, bueno, pues, vull compartir la meva col·lecció en la societat civil de Barcelona, és a dir, la vull compartir en la gent de Barcelona. I llavors va ser com vam fer el primer museu, que el vam fer en un edifici de la Rambla Catalunya, i allí vam crear el primer museu, i va ser un èxit, fins que vam anar a València, que ja és el carrer València, que ja és un hotel més gran. Clar, això a mi em representa una felicitat, però això s'acompanya de moltes coses. En aquest moment, ara? Tenim a Xina, a Pequín, a Xangai, i Guangzhou, que ja s'ha tancat, una petita representació de 120 peces del museu, que l'estan visitant 1 milió de persones. 1 milió de persones veuen a Pequín, ara va estar el meu fill inaugurant l'exposició, i a Pequín muntanyes i muntanyes de carteles que Museu Egipcio de Barcelona, 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 Barcelona. 1 milió de visitants. Esclar, això és, per mi és meravellós.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria del que ha fet?
Sona malament si et digués que res.
Si s'hagués de definir en una mena de Wikipedia per d'aquí 100 anys, que aquest programa continuarà aquí a Catalunya Ràdio, amb frase i mitja, senyor Clos, com s'autodefiniria? Fem un diccionari autobiogràfic aquí.
Bueno, una persona que ha tingut molt amor per la cultura, una persona que ha sabut unir la cultura, el luxe i l'empresa, una persona que ha cregut molt en el mecenatge, ha cregut molt en apoyar el seu entorn. Pensa que a dintre de la nostra companyia jo tinc ara et tindrà 900 empleats. D'aquests 900, hi ha una part importantíssima que són pares que ja havien treballat amb mi, que s'han jubilat i que ara tinc els seus fills treballant amb mi.
Com ho hem dit, una persona que ha cregut en les persones?
Totalment. És a dir, el meu veritable patrimoni són els 900 empleats que tinc. És a dir, l'altre acompanya els 200 empleats. Però pocs empresaris avui poden estar dient això que t'estic dient. Que quan jo vaig començar en el taller de mobles, allí tenia gent que es han jubilat a dintre, després a dintre dels hotels, han vingut els seus fills i els seus fills estan treballant en la companyia. I en alguns casos, els botones de l'agost són els nets d'aquell treball de nou.
Gràcies, senyor Glass. Bravo. Moltes gràcies. Escolti'm, ens encomana una passió de fer coses, de perseguir els somnis, de no decebre'ns quan ens equivoquem o quan realment ens entrebanquem, de tornar a anar endavant, d'envoltar-nos de les millors persones, de saber-les triar i d'emprendre camins junts. Moltes gràcies.
Nosaltres no sé si ha sigut una mica rotllo.
No, jo ho he fet. Sensacional. Gràcies, senyor Clos, de debò que sí. Gràcies. Josep Lluís Santissó, el so, el muntatge, les músiques, les pel·lis, Núria Ventura avui a la producció, mentre fèiem el divan amb Susana Ortega, que l'ha preparat, Sílvia Coplo, que ha après coses d'Egipte i de l'emprenedoria perseguint els somnis, de Jordi Clos. Gràcies de debò.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coplo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Coplo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. So why I miss you the most? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.